L'espai, conte infantil. El dia que el turc, un cadell de gos, es va menjar el pare del senyor Sala, la senyora Sala va decidir que allò ja ultrapassava tota mesura canina, que només una paciència de sant podia haver tolerat que les coses arribessin fins allí. Per tant, reunida que fou la família i demanat al pare de cadascú, hom acordà que la noia casada del jardiner es faria càrrec del turc i el tindria a casa seva. El nen Sala va tenir disgust d'amor. Li semblava que no trobaria la manera de portar més endavant la seva vida, que sense el gos, tota cosa era fada i sense objecte. Passat el moment de les llàgrimes, el problema que se li va presentar era el de donar un destí honorable a la quantitat d'afecte que l'absència del turc deixava vacant. Va provar de mirar-se amb uns altres ulls al canari de la seva tia, però podien fer-se tan poques combinacions realment divertides amb l'ocell que va veure de seguida que no passarien mai d'una superficial coneixença.
Aleshores, imaginar que el llum de veu de la biblioteca era un fidel soldat que no tenia altra feina que servir-lo. Això li va donar la il·lusió durant dues hores curtes d'haver resolt el seu cas, però va comprovar que li quedava encara una terrible quantitat d'estimació perduda per tots els racons de la seva ànima. Provà d'establir una companyonia duradora amb una pilota de roba, amb un manyoc de cordill que, com a cordill, era únic en el seu tipus, i successivament amb una baldufa americana, una herba nova del jardí i una canya llarga que havia fet l'enveja de totes les seves amistats. I va adonar-se que tot el coratge que havia posat en joc per tal de superar la situació no li servia de res, que la diferència entre totes aquelles coses i un gos era tan gran que no era possible ajudar a oblidar-la. Aleshores, va arribar al convenciment que li calia trobar un substitut de gos, que el conqué sense que la memòria del turc empatís pogués fer-ne la semblança.
Va recórrer la casa de dalt a baix, regirà tots els armaris i tots els calaixos. Finalment, en un racó de les golfes, va trobar un gran raspall passat de moda, definitivament bandejat de les necessitats de la família. Aclucant els ulls, va passar-li la mà plana per damunt del pèl, i és ben de debò que va fer-li l'efecte que acariciava el llom d'un gos. Per ser una primera prova, va resultar tan bona que el nen Sala va creure que no li calia cercar més. Va lligar-lo un tros de cordí, i al cap de 5 minuts escassos, estava ben lluny de creure que arrossegava un raspall, sinó que tenia el convenciment que Raspall, un gos de raça estranya, el seguia amunt avall de casa seva.
Al vespre, una mica cansat per la capacitat de seguiment del seu nou amic, el nen va anar-se'n a dormir, i abans de ficar-se al llit, lligar Raspall, a la pota d'una cadira. Però encara no s'havia acotxat que ja un entendriment obligador el feia pensar en la manyaguesa de Raspall i en la seva docilitat per adaptar-se a qualsevol mena de joc. Va fer-li una mica el mal el pensament que hauria de passar la nit fermat, dormint damunt la fredor de les rajoles, i seguint un impuls indomable, saltar del llit d'una revolada, alliberar Raspall de la seva lligadura i se l'emportar a dormir amb ell.
Tendrament i calla, que és molt tard i ha arribat l'hora de dormir. Posa el cap a la meva falda.
I mireu si passen coses extraordinàries a vegades, que molt abans de dormir-se, el nen va adonar-se que el raspall irradiava calor de vida, que es premia contra el seu cos cercant una carícia. Això, naturalment, li va semblar molt seriós, perquè una cosa és que hom llogui a convertir un raspall en un gos, i una altra cosa ben diferent és que la transformació es produeixi de bo de veres. Va alçar-se, obrir el llum, i comprovar esbalaït que el raspall, sense perdre gens ni mica la forma de raspall, es movia com un gos. Va saltar donant algunes voltes prop del nen, i després...